aquesta hora saludem, com sempre, Xavier Pastor, que és conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, també professor de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, Pere.
Avui et saludo jo des d'aquesta sintonia. Però abordarem, com sempre, els temes d'actualitat. Aquest cap de setmana, el nom propi ha sigut, sens dubte, el de Dani Alves, acusat d'agressió sexual i tancat a la presó des de divendres. Vull preguntar, quan les proves són tan clares, amb càmeres de seguretat que han gravat l'escena, hi ha lloc per a la presumpció d'innocència?
Entenc que, en aquest cas, és la justícia que he de parlar, no? És a dir, no podem jutjar una persona abans que passi per seu dret que té de poder anar a un judici, no? I per tant, et diria que sí, clar, evidentment. Independentment del que puguin dir les càmeres, jo crec que tothom té aquest dret i, per tant, el Dani Alves també.
I encara sobre això, aquest dissabte l'entrenador del Barça va fer unes declaracions dient que li sabia greu per Alves. Creu que va actuar bé o, com a representant del Barça, s'hauria abstingut de fer aquestes declaracions i hauria també d'haver donat suport a la víctima?
Deixa'm que recuperi allò d'abans, Pere, una cosa.
Sí, sí, i tant.
A mi, sincerament, jo entenc que ens concentrem molt en la culpabilitat o no d'una persona, perquè ha pogut cometre, evidentment, un delicte, no? El que passa que en aquest cas concret, a mi m'agradaria fins i tot també dels mateixos mitjans, perquè acabo de veure una filtració de la declaració de la víctima, de la noia, que s'han filtrat a la premsa. És preocupant, també aquestes coses són preocupants, com pot arribar a passar aquestes coses. Però jo em volia concentrar sobretot en intentar evitar que això no passi o saber com ha passat. Al final això ha passat en un lloc que és un espai privat, és una sala de festes, on suposadament hi havia unes càmeres, que sembla que no han funcionat, perquè jo entenc que una càmera el que ha de servir és perquè tu puguis veure el que està passant i en el moment evitar qualsevol mal major. I en canvi no han servit per res, no? Aleshores, potser el que ens hauríem de centrar és en esbrinar el fet per intentar que això no es torni a produir més en aquell espai o en altres. Jo entenc perfectament la concentració de la informació en una persona concreta, a més si és famosa. Jo crec que la víctima en aquest moment no li interessa tampoc que ningú posi el focus en ella. Però jo em posaria més el fet en el tema dels condicionants. Sobre el tema del Xavi, jo no recordo quina ha sigut la pregunta que li fa el periodista a l'entrenador. Tanmateix, jo com a conflictòloga li he recomanat que no en parlés. No per res, sinó perquè, a més, ell coneix a Dani Alves i, per tant, per un excés d'empatia pot només parlar com va passar del seu company i amic. Quan el que hauria d'haver fet Xavi Hernández és, sent un assumpte particular, un fet possiblement delictiu i que ha passat en la vida particular i no dintre del que seria la pràctica del futbol i en el Barça, evitar parlar-ne. Per tant, jo crec que ell mateix se n'ha adonat d'això i ahir em sembla que va voler rectificar les seves paraules i va intentar situar el tema on s'havia de situar, no? Que amb un presumpte delicte, amb una presumpte violació i, per tant, que això havia de passar per la justícia.
I canviem ara de qüestió, Xavier. Ara també abordem la cimera que va tenir lloc a Barcelona, aquesta cimera franco-espanyola, on l'independentisme va tornar a estar unit, però podríem dir d'aquella manera, perquè van haver alguns manifestants que van escridassar Oriol Junqueras, li van cridar traïdor i li van dir que en molts casos li van cridar que tornés a la presó. Què en penses d'aquests xiulets? Com es pot resoldre aquest conflicte que hi ha dins l'independentisme?
A veure, això que ha passat amb l'Oriol Junqueras ve de lluny. És a dir, entenc que fins i tot ve en el moment on hi ha aquesta trencadissa, que també ve de lluny, no? Aquesta divisió en l'independentisme, en els partits independentistes que estan al govern i que fa que Esquerra es vegi obligada a apropar-se a partits no independentistes per poder tirar endavant els pressupostos. I també en la forma, suposo, de determinats sectors d'independentisme que veuen en aquesta possible negociació o taula de diàleg una mena de cessió contínua de Catalunya davant d'Espanya, o d'un pacte entre partits a l'hora de poder governar a l'estat espanyol, en aquest cas el PSOE, i a Catalunya Esquerra Republicana. Per tant, jo veig que és més això. Segurament té a veure també amb aquesta última proposta, aquest assoliment, no?, de la taula de diàleg, en tant en quant que hi ha una disminució, no?, en el tema del delicte de sedició i les declaracions de Carles Puigdemont. No em d'oblidar mai que en les memòries de Carles Puigdemont precisament situa en moltes ocasions les dificultats que va tenir per tirar endavant el referèndum que es va fer, la votació, amb limitacions, obstacles que li va posar Esquerra. I, per tant, fa uns dies Puigdemont també comentava això, no?, que no vindria mai a Espanya emmanillat. Tot això va generar un caldo de cultiu amb la cimera que ha fet que, finalment, aquest polític sigui escridassat. Com resoldre això? Ara, d'entrada, és bastant difícil. Cal veure com evoluciona aquest pressupost, primer, i després entenc a veure com també les eleccions municipals quina tendència marquen. Però d'entrada és molt difícil, més enllà el fet de que governi Esquerra i que al final aquest govern d'Esquerra que hi ha un diàleg amb el govern central es veu com una mena de traïció en lloc de veure's com una possible via per anar resolent a poc a poc el conflicte que hi ha i anar trobant una via per poder fer un nou referèndum, una nova votació. No?
Doncs ens quedem amb aquesta idea. Moltes gràcies, Xavier Pastor, pel teu anàlisi, com sempre, aquí a l'Estel Migdia. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Pere.